De vegades per alegoria o per metonímia, fenòmens naturals com un mar o un riu són capaços de concentrar cabals de significació que van molt més enllà de l'aigua. Passa amb el Mediterrani de Matveyevich, passa amb el Danubi de Magris i, per descomptat, passa amb el paisatge més important de la vida i de l'obra de Mark Twain, el Mississippi, un veritable mite fundacional, una geografia literària a través de la qual va saber copsar la magnitud i la identitat de tot un país. Avui viatgem amb Twain per conèixer La vida al Mississippi. Aquest és el títol d'un volum fascinant que ara publica 1984 en una gran traducció de Marc Donat. Des de la formació de ben jove com a pilot de vapors fins al retrat nostàlgic d'uns temps i uns costums que han mutat i, per sobre de tot, un exemple més de la capacitat fabuladora de Twain en un llibre fet de veus, històries i personatges que comparteixen la fascinació de les seves ficcions. Parlem, per tant, de Twain i el Mississippi amb el traductor Marc Donat i en companyia en Jordi Puntí i en Borja Bagunyà, amb els quals també invocarem noms com Elsa Faulkner, Percival Everett i Robert Cooper. Obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán. She was on a steamboat about 1885, rolling down the Mississippi, so happy to be alive. Cigar by the dozens, whiskey by the keg, lighting up the pipe, boys, stretching out the legs.
Som-hi, obrint, saludant en Jordi Puntí, com estàs?
Què tal? Molt bé.
Ben retrobat. Borja Bagunyà.
Hola, hola, com va?
I avui, ara sentíem a Sheik Russell cantant el nostre home, no a l'Havana, sinó a Missouri. Mark Twain, efectivament, amb aquest llibre, La vida al Mississippi, edicions del 1984, traduït pel Marc Donat, i, vaja, un llibre fascinant, des de molts punts de vista, una mena de autobiografia fluvial a partir dels anys, inicialment, almenys la primera part, que Mark Twain va fer de pilot de vapors, al Mississippi, tot l'aprenentatge, però que va molt més enllà. A mi em fa molta gràcia que és un llibre que comença dient, el primer capítol comença dient, val la pena llegir sobre el Mississippi, no? I després, més tard, diu, parla de ciència increïble, de ciència increïble del pilotatge, i diu, com que no se n'havia escrit abans, m'hi he volgut esplaiar consciència. I jo pensava, ostres, com hi ha món que s'hi ha esplaiat, eh? Són 500 pàgines de regals, perquè hi ha històries, hi ha... És una de les coses que potser sorprenen d'un llibre que... Un llibre sobre un riu, no. És la capacitat fabuladora i narrativa meravellosa que Mark Twain ha demostrat sobradament amb altres llibres. Hem de dir que és un llibre, per posar-hi una mica de context, de maduresa, que ell escriu al voltant dels 50, entre, si no vaig errat, Tom Sawyer i Huckleberry Finn, no? És a dir, entre les dues seves grans obres.
Sí, sobretot de la primera part.
De la primera part,
la primera,
sí,
part, no? Després, perquè
sí, perquè
realitat,
després torna al cap de molts anys...
Són dos llibres
quan hi ha...
que es van publicar a part, diguem-ne, sí, i en algun moment els van ajuntar amb molta lògica, trobo jo, tot i que després, dintre del llibre, diguem-ne, no s'especifica gaire quin és el salt. Mm. O sigui, el veus perquè sí, han passat els anys i te n'adones que hi ha un... Ell mateix, vaja, l'actitud del narrador ja és una altra, no? El narrador Mark Twain, la persona que mira o que observa i que explica històries. Però al mateix temps és molt atractiu veure com aquella cosa que havia vist en el passat ara rebrota de maneres molt diferents i sobretot en un país que ha canviat molt, no?
Sí, sí, de fet són 30 anys, em sembla, no? És la primera part que narra tota aquesta formació, l'aprenentatge com a pilot, els riscos també de la navegació, i la segona, que efectivament és la crònica del viatge de tornada, ja com a escriptor i periodista reconegut.
Tant és així que intenta, que pensa... Que això és una cosa que fa... El Mark Twain ho fa unes quantes vegades, a més cada vegada que ho fa em fa molta gràcia. Que és que s'observa a si mateix, sí, com a personatge. O sigui, té tan clar que és famós, i que és molt famós, que pensa, bueno, doncs, he de dissimular. I llavors, el segon cop fa el viatge amb dos companys, amb dos amics, i canvien els noms, i es posen noms tipus Johnson o James o no sé què, però en realitat no li serveix gaire, perquè el primer lloc on va parar resulta que és un cambrer, o sigui, un recepcionista que és de Nova York i que el coneix perfectament, no? Vull dir que hi ha aquest joc també, que això té, jo crec que hi ha molts moments que té molta gràcia.
Sí, sí. Després, i té gràcia també com narra i com veu, no?, críticament tots els canvis i transformacions que no li acaba d'agradar, en què s'han convertit els vaixells d'ara, no?, tota el tren, tot, en fi, no sé si hi ha un punt de nostàlgia o la crítica social, les dues coses segurament, no?
Sí, crec que sí, crec que si tu has viscut, diguem-ne, un aprenentatge vital tan fort tal com el descriu ell i has de tornar anys després i veus que tot allò que tu et va servir de molt ja no existeix, doncs probablement la barreja entre nostàlgia i sí. ràbia, i un punt que això ho té, jo crec que també ho té ell, vaja, això el Marc Donat, el traductor, ens ho pot dir millor, però perquè ha treballat el text de fons, no? Però és la sensació és que jo tinc com a lector és que el Mark Twain a vegades és un home enfadat.
Sí.
Eh? I el veus amb aquells bigotis i a les fotos que se'n conserven i penses, aquest home devia ser l'hòstia, per parlar en clar, sí. quan estava a la segona fase, diguem-ne, tot li devia relliscar molt o li devia emprenyar molt.
És que rondina amb gràcia sovint, sí. que això també ho té. Tu com has navegat,
Borja? És un rondinaire, sí, sí. Jo l'he navegat, no l'he acabat, confesso, però em fascina, hi ha una cosa que em fascina moltes coses dels americans, i d'aquests americans, no sé com ho veu Jordi, però titànics, no?, del segle XIX i principis del XX, però pensant en el cas de Twain, perquè hi ha alguna cosa de la magnitud que està present en tot el llibre, o sigui, hi ha tot el relat autobiogràfic, hi ha tota aquesta doble transformació, no?, de Twain mateix al llarg dels anys i després del Mississippi com un lloc d'observació d'alguna cosa molt important dels Estats Units, no?, que passa per la Guerra de Secessió, que passa per tota la qüestió, com ell tracta Tom Sawyer, sobretot a Huckleberry Finn, no?, de l'esclavitud, de la relació, diguem-ne, amb l'esclavitud abans i després de la guerra. Però hi ha una cosa que ell planta el primer, la primera pàgina del llibre, que és la qüestió de la magnitud. A mi tot aquest llistat que ell fa de quants països cabrien i quants nombres de països cabrien a tota la conca del Mississippi, que em fascina. A més posa Espanya, no? Em sembla que són 4 o 5, sí, sí. 5 Espanyes que hi cabrien. I llavors hi ha alguna cosa d'això que jo recordo haver llegit sobre com l'experiència dels europeus que se'n van a fer les Amèriques en primer moment té a veure amb la magnitud del paisatge i del territori, no? I que hi ha alguna cosa d'això que és molt interessant d'observar, que els obliga a modificar totes les categories, diguem-ne, de la filosofia o del pensament europeu amb la qual arriben a Nord-Amèrica. Clar, un parell de segles, uns quants segles després, vaja, trobes a Twain enfrontant-se a una cosa com el Mississippi i dius, a veure, hem de fer-nos càrrec de la magnitud d'això, és el riu, no? Sí. Més gran del món, o la conca hidràulica més gran del món, la vall més llarga. Posa els nombres, que ara no em feu repetir, però sobretot perquè hi ha alguna cosa allò que, per si hem de parlar d'alguna cosa que defineix Nord-Amèrica, té a veure amb això, no? Amb tot el que arriba a passar en un territori tan immens, que circula per tants llocs i que, per tant, que aquest és el part de l'interès del llibre, congrega tantes vides, no? I tantes formes possibles de vida.
I el fet que el Mississippi creua els Estats Units i, per tant, vertebra una mica el nord i el sud. O sigui, el mateix riu et pot fer entendre com és una part del país freda, on aquests dies estan arribant a temperatures de 40 sota zero, i el sud, on resulta que hi fa, que és tropical, pràcticament, i que hi fa molta calor, i que, a més, hi ha una gran influència dels francesos, on la rèmora de l'esclavisme i dels camps de cotó continua sent present, ara més que mai, a més. O sigui que tot, hi ha un contrast molt gran. A mi, el que em passava llegint el llibre, recordo, vaig llegir a l'estiu, és que molt sovint, però molt sovint, me n'anava a Google Earth.
Sí, a buscar,
i agafava,
a localitzar coses.
Perquè mires, i t'he de dir que és la sort que tenim, que avui dia pots adonar-te d'aquesta magnitud que tu dius, te n'adones d'una manera molt clarivident, de dir, ostres, és que això no és que sigui un riu, és com un mar a dintre d'un país que es va desplegant i que, a més, això també ho explica el Twain, no? De cop hi ha pobles que estan al costat o que estan més o menys a prop, però com que el riu canvia el curs, deixen de ser ports i desapareix pràcticament la vida d'aquell poble. O illes que neixen i un bon dia desapareixen,
moren,
perquè
sí.
moren, no? Vull dir que hi ha molt d'això, també, no? I quan ho mires en el Google Maps, doncs t'adones molt més, de, crec jo, d'aquesta força.
Incorporem ara sí, el tenim en línia, en Marc Donat, a la conversa. Com estàs, Marc?
Molt bé, bon dia.
Bon dia, com anem? Gràcies per ser-hi. L'enhorabona en primer lloc, Premi Jaume Vidal al Cuber de Traducció, aquesta vida al Mississipi, enciclopèdica, dèiem, una vida dilatada, i en dues parts que va escriure Mark Twain. Tu t'he llegit una cosa molt bonica, que deies, traduir Twain és un regal que deca la providència, no? Un dia et vas trobar amb una versió d'aquest llibre, i què, com va anar? Te'n vas enamorar? Tu ja coneixies les seves criatures, a Tom i a Huck?
No, jo coneixia les criatures Tom i Huck i coneixia alguna altra cosa. Mm-hmm. Aquest llibre jo el vaig trobar una versió en castellà de la primera part del llibre d'aquest La vida del Mississipi, que és una obra que va publicar primer Mark Twain paral·lelament a quan va publicar a Tom Sawyer, mm-hmm, que es deia All Times in the Mississippi. Jo el vaig llegir en castellà, em va agradar molt i vaig decidir que el volia traduir i oferir-lo. La sorpresa va ser que vaig descobrir que Twain ell mateix l'havia inclòs més endavant en aquesta obra mastodòntica de La vida del Mississipi. I aleshores ja costava més voler-ho traduir així per gust. I va aparèixer el Premi Vidal Alcover i mira, oli en un llum.
No, i tant, home, i gràcies també al Premi per fer possible aquest tipus de textos, que altrament seria complicat, no? Hi ha aquesta visió, al llibre, no? Idealitzada, en primer lloc, o romàntica, que un pot tenir del riu, i que d'aquesta visió Mark Twain passa, o el riu de cop i volta esdevé un repte, no? Quan ella comença a navegar-lo com a pilot, i en algun moment també diu alguna cosa com que el riu ja no era una pintura, sinó un problema. I em preguntava, Marc, si traduir-lo ha anat una mica així, si tu tenies una visió idealitzada d'aquesta vida al mig Mississipi, i quan t'has posat a navegar les seves pàgines, has dit, home, però on m'he ficat, potser, no? Pilotar aquest text...
Home, en algun moment sí que ho penses on t'has ficat, però el que és el Twain escriu també, és tan llegidor que no tens temps de parar-te i decidir que... d'embarrancar, o sigui, t'ajuda ell mateix amb el text, t'ajuda a seguir traduint. És bastant un plaer poder-ho fer.
Sí, sí. Després dius també que escriure'l, vas mirar a escriure'l tal com Mark Twain creus que l'hauria escrit ell en català, no? Que això, m'imagino que mentalment deu ser un exercici molt interessant de fer. De dir, com ho diria?
Clar, la cosa és que quan tu llegeixes el llibre, clar, tu agafes el to de Twain, potser equivocadament, però tu creus tenir el to de Twain, aquest to mig irònic, mm-hmm, mig nostàlgic, en alguns moments una mica que es desbrava, però vull dir que... Creus que les has agafat i aleshores ho intentes passar al català, i això en el fons és molt divertit. És el millor d'aquest ofici. Clar. Vull dir, poder arribar a creure que pots imitar a Twain.
I a més també hi ha moments on, clar, ell, com passa molt sovint amb els escriptors que escriuen sobre el sud dels Estats Units, evidentment hi ha una mena de llenguatge col·loquial, popular, gairebé un idiolecte, no?, que el Twain també el deu oferir de tant en tant, no?
Sí, el que el Twain té moltes virtuts, però també és un gat vell. I Twain jo crec que ja escriu per tot el seu país, per tots els Estats Units, i procura no forçar gaire la llengua en aquest sentit. L'exemple més clar és amb el parlar dels negres. Els caricaturitza molt, però espigoladament. La majoria de vegades no hi passa per sobre per no ferir sensibilitats en aquell moment.
Aquí hi ha, en el llibre hi ha una visió també a vegades del riu del Mississipi com a mite fundacional en molts sentits, no? Però jo voldria compartir, perquè potser encara hi ha una part de l'audiència que no ho recorda o no ho sap, que també és la fundació del seu nom literari, i voldria compartir-ho amb una de les primeres cançons d'un mestre que va ser rei del Calipso, que és Harry Belafonte, que als anys 50 ho explicava així.
Many years ago on the Mississippi River boats, they had men called gaugers, and the job of a gauger was to hang off the side of the boat with one hand, and in the other hand he had a ball of twine with a hunk of lead on the end of it. He'd wheel the lead around his head and let it fly into the water, and wherever the water marked the twine, he'd call up to the skipper and say,
Walking on the twine is four fathoms. Of course, day in and day out, year after year, this would get pretty monotonous. Until in the 1800s, a little man came along and revolutionized the whole gauging industry. Instead of saying marking on the twine, he cut it short and said, Mark Twain. And in between each marking, he'd fill it in with a little patter about himself and his everyday life. Well, if you'd been living at that time, coming up from a distance on the Mississippi, it would have sounded like this.
Som-hi, Harry, gràcies per posar-ho així tan clar. És preciós, eh? Amb el crit, recordem, efectivament, Marc, Marc, que compartiu també nom, sense la can, en el teu cas, aquestes dues braces de profunditat, així es tradueix aquest tecnicisme del Marc, que a Mark Twain li va servir aquest Samuel Langford Clemens per trobar el seu, vaja, nom de ploma, no? El seu pseudònim.
Sí, però com tot amb Twain, s'ha d'agafar amb pinces.
Sí, sí, m'imagino.
Perquè ell mateix en aquest llibre explica el motiu per al qual el motiu pel qual va adoptar el pseudònim de Mark Twain, i l'explicació a l'editor del llibre anglès la refuta directament dient, si tu dius que ho vas fer en homenatge a un capità de vaixell que firmava i així els articles com Mark Twain i li va voler retre homenatge, i però quan es va morir, i resulta que el senyor, quan es va morir, Mark Twain ja portava un cert temps firmant com a Mark Twain. Per tant, és com amb tot, amb Mark Twain s'ha d'anar en compte perquè és un gran fabulador.
Mita o realitat, no? Clar, és la gran pregunta.
Aquesta fabulació, Mari, us volia comentar també, perquè el llibre és un llibre molt polifònic, no? És a dir, està ple d'històries, de gent que explica, de personatges. Això, clar, a l'hora de traduir-ho, tota aquesta polifonia com sona? Totes aquestes veus que Twain convoca?
Sonen molt Twain, i en algun cas sí que ell mateix, l'autor, ja crea el personatge, i en aquest cas sí que juga molt amb la llengua. Ell és que explica una història d'un convicte que vol sortir de la presó i es fa passar per analfabet explicant una història dramàtica per fer pena a les beates i als capellans, i resulta que és tot fals. O sigui, és un senyor oculte que... Però tota aquesta història, que potser és inventada, Twain, en aquest cas, sí, crea un personatge molt diferent, que parla molt diferent. Però el to de tot el llibre, del seu viatge, és molt seu.
És que a mi em feia pensar una miqueta, no sé si us ha passat, amb l'última novel·la de Melville, el The Confidence Man, que també és una novel·la poc coneguda, que s'hauria de traduir al català.
Jo no l'he llegit.
Jo tampoc no la conec.
És meravellosa, perquè bàsicament la situa en un vaixell del Mississippi, això és del 1857, i és The Con Man, The Confidence Man, és a dir, és tot una colla, tots són personatges estafadors, un rere l'altre, rere l'altre, rere l'altre. Llavors, clar, això va ser bastant escandalós, perquè funcionava, o es va llegir, com una alegoria de Nord-Amèrica. Clar, l'últim Melville, que ha fracassat de totes les maneres possibles, ja estava bastant enfadat, això que deies abans del rondinaire, no? I situa, i fa servir, que això també, jo el tenia molt present llegint La vida del Mississippi, no?, que el situa dins d'un vaixell que va amunt i avall del Mississippi, i allà hi fa passar tota aquesta mena de carrusel de personatges. Ho dic perquè a sobre, part de la cosa de la novel·la és que tots aquests estafadors sospites i vas sospitant que són la mateixa persona, que ara apareix com un venedor de Crece Pelo, no? Ara apareix com un metge, ara apareix com... I em feia l'efecte de que Twain d'alguna manera hi juga, no? A situar-nos no en el lloc de l'estafa, sinó en el lloc d'això que estaves comentant ara, Marc, no? De dir, bueno, s'ho ha inventat, no s'ho ha inventat, és ell, s'hi projecta, a més, es projecta a si mateix com a personatge, després parla de la suplantació. És a dir, hi ha una sensació que en realitat el Mississippi funciona aquí també com un lloc per pensar a Nord-Amèrica, no? I el vaixell mateix, com un lloc per on desfilen tipologies molt, molt característiques del país.
És que la cosa, per mi, la gran lliçó d'aquest llibre és que és un transport d'històries. Mm. O sigui, que el moviment sempre genera històries, i el moviment entre territoris molt diferents, i la gent agafa el vaixell en una terra i el deixa en una altra, i que la gent ja no té res a veure. I el Mark Twain té l'habilitat d'escoltar-ho i transmetre-ho, fins al punt que a vegades ell mateix diu això, ara explicaré aquesta història, i li posa un títol a la història, com si fos un conte independent, no? I i té aquest punt meta també, perquè ell mateix diu, bueno, això és el que em van explicar, no sé si és veritat o no, perquè la gent ja se sap, quan, quan li poses, quan li dones l'oportunitat de parlar, s'expressen molt i adornen les històries, que és el que acabem fent tots, d'alguna manera, no? Si podem explicar una història moltes vegades, llavors ell, és una mica com expulsar-se les culpes, no? Jo només transmeto el que m'han explicat, però en realitat juga sempre, bé, més sabent que és un narrador de ficció esplèndid, i per això jo en el pròleg he posat això, no? La idea aquesta que és una mica una frontissa entre les dues grans novel·les, perquè és veritat que no és el mateix registre, però sí que quan llegeixes el Huckleberry, sobretot, i a tots aquests episodis amb, quan s'escapen amb la barca pel riu, amb el seu company negre, doncs amb el noi jove aquell, no? Hi ha allà, hi ha una, alguna cosa que penses, això ho ha après a dintre del riu, i se n'ha donat anant pel riu, diguem-ne. No és que inventi, aquí hi ha hagut experiència pròpia. No,
jo el que pensava, jo quan l'anava traduint, anava pensant, és que podria ser un llibre de ficció absolutament. Si el personatge no es digués Mark Twain, li hagués posat un altre nom i hagués explicat, no hi haguessin noms coneguts, potser em podria haver fet una novel·la d'una persona que baixa pel riu, però tot pot, o sigui, jo me'n refio molt poc de la no-ficció de la veritat de Twain, però clar, hi ha coses que sí, hi ha coses que quadren, però d'altres no quadren mai.
Bé, i també, no?, agafant aquell vell adagi del periodisme que la veritat no t'espatlli una bona crònica, no? Doncs aquí una mica també. Jo no, us volia preguntar si no trobeu que també hi ha un punt, comparat amb la narrativa o amb les seves obres potser més conegudes, d'humor fins i tot més càustic o més negre, pensant ara, no sé, quan explica explosions de calderes o accidents de vaixells, és a dir, aquí, no, comparat amb un cert humor blanc, per dir-ho amb una altra gamma de colors, de fins i tot el del Yankee de Connecticut, que és un llibre que a mi em va divertir molt, no? Que és un, allà amb els cavallers en tot el segle Arturi, tota aquella paròdia. Com les, tu que l'has llegit a fons, Marc, vist aquest humorisme clàssic de Twain aquí?
Jo crec que és un... que fins i tot hi ha tota la gamma de l'humor, des de la ironia més fina i en alguns moments que fins i tot la clava per l'esquena, l'humor més desbarrat i algun, fins i tot en algun moment una mica naïf. Penses, aquí hi ha algun tros que dius, bueno, ja... això ja potser ja ha perdut vigència, però realment jo crec, bueno, ell es comporta com puc imaginar que era Twain. Em sembla que un home modern, una mica fet a la seva, que feia una mica el que volia, escrivia una mica el que volia i no s'estava per gaires brocs a l'hora de ser. O sigui, seria un home políticament incorrecte i sempre jo, mentre et trobia, pensava, hòstia, què diria Twain ara amb tot el que està passant? Què diria Twain amb Trump?
Sí, sí.
O sigui, com ho viuria? Ens ho passaríem molt bé amb ell.
Sí. De fet, el gran premi d'humor que es pot guanyar quan ets un humorista americà és el Mark Twain. Es diu Mark Twain i és en homenatge a ell. Jo crec que és important entendre també que Mark Twain va morir el 1910 i llavors vol dir que en realitat és més un escriptor del 19 que del 20.
Sí, sí.
El que passa és que justament per aquest humor hi ha una modernitat que ens l'acosta més, que ens el fa molt més proper. Però, i per exemple, el joc amb això que tu mencionaves, David, del Yankee a la cort, sí, del rei Artús, és perquè ell, i aquí el llibre surt unes quantes vegades, li té molta mania a Sir Walter Scott. Sí. Clar, no el suporta, sí, perquè és, Walter Scott representa la voluntat de recuperar un model, amb Ivanhoe i aquestes novel·les, de recuperar un model de narrativa antiquat, avorrit, paròdic, no?, que és un pastitx moltes vegades. I ell això no ho pot suportar. Per tant, la seva solució és fer una novel·la on hi ha un yankee que se n'en fot de la cort del rei Artús. Més en la pura tradició Cervantes, impossible.
Sí, no, no, bueno, i és superradical, i viatges en el temps i tot, i que és fascinant, i efectivament el d'art és contra Walter Scott, no contra Cretien de Troyes, que no li havia fet res, no?
Bueno, ell acaba dient que Sir Walter Scott va influir tant en la formació del caràcter de la gent del sud d'abans de la guerra, que en part és responsable de la mateixa guerra.
Ja, sí, o sigui, sí.
Que aquí dius, aquí es passa frenada o avança tots els estudis, diguem-ne, de representació, no?
Sí, bueno, també t'explica que en aquell moment Sir Walter Scott devia ser un tio molt famós a la literatura, en general, no? Perquè, o sigui, que arribés a tenir aquesta influència... sí, jo he triat un fragment també d'això, justament perquè aquest és l'altre gran tema, diguem-ne, de fons, és justament la guerra, no? La guerra de secessió i com el país, com que tenim aquestes dues visions d'abans i de després seves... Com el país ha canviat. Llavors llegiré només al començament d'un capítol per entendre també el to, no? És un capítol de bastant al final que es diu Diversions del Sud. Diu, al nord, en les converses informals de cada dia, se sent parlar de la guerra una vegada al mes, de vegades potser un cop per setmana, però com a tema de conversa recurrent fa temps que ha deixat de ser habitual. I en tenen prou motius. Si avui dia se celebra un sopar on hi ha 6 homes, pot passar fàcilment que 4, potser 5, no hagin estat al camp de batalla. Així doncs, les probabilitats són de 4 contra 2. Bueno, diu, el sud és una altra cosa. Allà, cada home va anar a la guerra i cada dona la va viure. La guerra és el gran tema de conversa. L'interès hi és viu i constant. L'interès per les altres temes és que és fugaç. Esmentar la guerra anima una vetllada ensupida i desferma la xerrera, mentre que gairebé qualsevol altre tema fa figa. Al sud, la guerra és el que les lletres DC representen en altres contextos. Els fets parteixen d'aquell moment. DC vol dir després de Crist, clar. Mm. Tot el dia sense històries passades, esdevingudes, després de la guerra, durant la guerra, abans de la guerra, just després de la guerra, o 2 anys, o 5, o 10, o abans, o després de la guerra. Això demostra fins a quin punt cadascú va viure íntimament, en carn pròpia, aquell episodi tan extraordinari. Dona al foraster inexpert una idea més exacta de la magnitud i l'abast de la calamitat d'aquella col·lisió que la que podrà obtenir mai llegint llibres a la vora del foc.
És bona, eh? La guerra sí, com a gran referent epocal, abans i després del qual... I sobretot això, la separació d'un país... Amb...
Sí, sí. Que en realitat sembla com... Aquí no saps si els hi està retraient o ho està admirant, no?
Sí,
perquè, dius, veure, justament, si es parla de la guerra és perquè la van perdre, també, diguem-ne, no? I, o en tot cas, les condicions justament de l'esclavitud i tot això, gràcies al nord, diguem-ne, van canviar, no?
Marc, a l'inici parlàvem també d'aquesta segona part de la mirada que ell té cap al suposat progrés, perquè no, que al final hi ha un punt que sembla que ens vingui a dir que fa desaparèixer també aquest progrés, doncs, l'esperit autèntic, si això existeix al Mississippi. No? Tu has vist aquest punt també més de crítica, de nostàlgia?
Hi ha molta nostàlgia en del riu aquell que va viure. Clar, Ell creix al riu i, clar, la història de fer d'aprenent de pilot és real perquè està documentada. I jo crec que, clar, la seva joventut, passar-se 3 anys al riu només fent d'aprenent de pilot i 2 anys més fent de pilot abans que esclati la guerra i desaparegui tot, jo crec que després quan hi torna, clar, és dur veure que la gran professió que hi havia en aquells moments al país, que era ser pilot, que era el millor que es podia ser, ha desaparegut, no en queden, són 4 i encara gràcies. I aleshores es veu molta aquesta nostàlgia, però a la vegada ell té un sentit molt pràctic de la vida. I en un fragment del llibre, que ara no el tinc davant, però ell fa el conte de la vieja. Escolta, si tot el transport de mercaderies amb el tren el solucionem en un dia i en canvi amb el vaixell l'havíem de solucionar en 3 setmanes, fora. Vull dir, el que hem d'anar és a lo pràctic. I aleshores ell no es queda, o sigui, parteix d'una situació que potser no li agrada, però ell en treu alguna lliçó optimista, positiva i tira endavant. Tira endavant. En algun lloc de la seva biografia deia que li sabia que va tenir un gran desencís en deixar de pilotar, diu, però em va permetre, diu, escriure, perquè si no potser hagués sigut pilot tota la vida, pilot sí, sí. De vapors.
Sí, sí. D'alguna forma, al final de la seva carrera com a pilot és l'inici de la seva carrera com a escriptor. Per tant, li hem d'agrair també.
Li hem guanyat. Sortit, sí, sí.
El progrés.
Sí, sí. D'altra banda, sobre l'ofici en qüestió, diguem-ne, aprenem que és d'una disciplina que no ens agradaria trobar-nos, de memoritzar revolts i perills i els riscos que narra durant l'època de formació també és una etapa fascinant.
És molt divertida. O sigui, veure que... O sigui, ser pilot de vaixell de vapor al Mississippi és un merder, o sigui, que t'has d'aprendre totes les corbes, com canvia tot el riu, sí, sí. Cada dia, com canvia un dia rere l'altre, de baixada, de pujada, de nit, de dia, i tu has d'aprendre tot de memòria. Jo no sé fins a quin punt exagera, com sempre, ens creurem que exagera una mica, però clar, sí, realment era un ofici ben pagat, però se l'havien de currar.
Volia parlar d'un altre llibre, però això em portaria a explicar que a YouTube pots trobar vídeos de la gran riuada que va haver l'any 1927, que va ser una riuada extraordinària que va provocar que en molts llocs el curs del riu canviés. I és increïble, perquè clar, l'any 1927 és com a mínim 30 o 35 anys més tard, o 40 anys més tard del que ell va escriure. Però tu et mires aquestes imatges i sembla que estiguis revivint moments del llibre de Mark Twain, perquè no deu haver canviat tant el paisatge, no? Jo hi he arribat a través d'un dels llibres que volia recomanar, que tenen el riu així com a presència important, que és Les palmeres salvatges de Faulkner, no? Evidentment, si hi ha algun escriptor del sud que va néixer al costat del riu i va morir al costat del riu, és Faulkner. I a Les palmeres salvatges, ja sabeu que són, que en català estan traduïts per l'Ester Tallada, publicades per 84 també, la mateixa editorial que Mark Twain, que La vida del Mississippi. Ja sabeu que són dues històries paral·leles, que avancen en paral·lel, que tenen punts de contacte, tot i que no s'acaba de saber gaire per què. O sigui, Faulkner deixa que siguis tu que faci les connexions, no? Però una d'aquestes dues històries es diu The Old Man, el vell. I el vell és el riu. I és la història d'aquests, són dos... bueno, és una cadena de presoners que estan treballant al costat del riu durant la riuada aquesta famosa del 27. Un aconsegueix més o menys, no és ben bé escapar-se, sinó que en un moment que el deixen sol perquè ajudi els altres, i acaba ajudant marxant amb un vaixell petit pel riu i ajudant a una dona que està embarassada, no? I acaba aquesta dona embarassada, acaba parint, i ella està amb ella, i és tota una història. I aquesta figura del riu que es desborda, que domina, hi ha tota aquesta cadena de presoners que no sap si moriran tots, no sap si els guardes els deixaran morir, si en canvi els ajudaran. Hi ha sempre aquesta figura, i recordo que hi ha un moment que el presoner diu: nosaltres hem estat al costat d'aquest riu i no l'hem vist mai, no? I ara finalment, quan els deixen sortir de la presó per treballar, el veuen amb tota la magnitud, i hi ha un dels presoners, que és un home negre, que li diu: ah, sí, sí, és que aquest és el vell, the old man, no? I aquesta figura, fins al punt que és el títol d'aquesta part de la novel·la, no? És una figura magnífica, no? Que sempre està com molt, molt dominant.
No, és un tema apassionant. Jo recordo, podeu buscar-lo en l'arxiu, diguem-ne, de Catalunya Ràdio, vam dedicar un maragde a la literatura i als rius, no? Ja fa uns quants anys, abans del virus, fins i tot. I en Borja, si no m'erro, vas escriure un reportatge al Món d'Ahir sobre literatura fluvial. No?
Literatura fluvial, sí, senyor. Sí, perquè al final, una mica el que deia abans de la magnitud del Mississippi en concret, en realitat explica molt també la fascinació que els rius han exercit sobre la literatura, perquè al final el riu té dues característiques crucials, que són, per una banda, aquesta magnitud, penso, no sé, de manera molt evident en el Danubi de Magris, no? Que és la magnitud del riu el que convoca tots uns imaginaris que permet, i gairebé demanen, no? Exigeixen el llibre, no? Però clar, el llibre no existeix sense el recorregut, que cosa que també passa a La vida del Mississippi, no? És igual quanta part del riu recorris, és igual si només és un fragment o si vas amunt i avall o si el fas d'una, és igual, tant és, perquè al final la magnitud es torna narrativa en el moment en què el recorres, no? Recorres aquesta magnitud. I en aquest sentit, Jo també portava el llibre de Melville, però també volia, crec que és difícil parlar de Twain i el Mississippi sense parlar del Huckleberry Finn, no? És a dir,
sí,
perquè hi ha un moment en el Huckleberry Finn que t'adones que el riu també exigeix alguna cosa per flotar, no? És tan senzill com això, hi ha tota la dimensió de Twain, de soc el gran pilot d'aquestes bèsties de vaixell, però després tens l'altra fabulació, que és aquest moviment amb la canoa i el rai, no? De quatre troncs més o menys tallats, lligats d'alguna manera, i això ja et permet també establir una altra relació amb el riu. I en aquest sentit, clar, el cas de Huckleberry Finn, a més, el recorregut no és lineal, no? Sinó que crec que allà, i crec que és un complement fonamental per la vida del Mississippi, o una extensió, no sé com en diries, Jordi o Marc, no sé com ho veuríeu. No sé si és una extensió, una conseqüència, una altra manera de pensar sobre el Mississippi, però el que vull dir és que crec que en la novel·la Twain es permet justament de fer el que no podia fer en la professió, que és ensenyar totes les riscos, possibilitats, maneres microscòpiques, és a dir, a nivell humà, a nivell individual, que ofereix el riu. El perill d'aturar-te segons quina arriba, el perill de no deixar-te endur massa pel corrent si només tens un rai, quina mena de gent circula allà i quin perill tenen. No sé si m'explico, és a dir, hi ha alguna cosa de la fabulació que crec que Twain necessita el recurs a la ficció per també explorar aquesta altra dimensió del riu, que potser en un recurs més oficial o més oficiós no li permet, no?
Jo et diria que potser hi ha dos Mark Twains, hi ha el Mark Twain narrador de ficció i de Huckleberry, hauria llegit La vida al Mississippi per documentar-se, saps? I a partir d'aquí pots, evidentment, hi ha uns perfils que són repetits, que els pots anar trobant, que tenen més a veure amb la navegació important. Però aquesta navegació als marges, en els pobles, també d'alguna manera hi és, però evidentment no treballada tant a fons.
Sí, no sé si, Marc, també hi ha aquesta possibilitat de llegir a La vida del Mississippi com una mena de quadern de bitàcora de les seves grans novel·les sobre el riu.
Sí, jo crec que La vida al Mississippi és un gran complement al Huckleberry Finn. Podria ser al revés, però no em sembla que Huckleberry Finn és alguns diuen que és la novel·la fundacional de la literatura americana. Jo no sabré qui dir que sí o que no, però en tot cas La vida al Mississippi jo vaig tornar, ara he llegit la nova versió del Huckleberry Finn que ha fet el Xavier Pàmies, i l'he llegit en alguns moments, clar, jo era un gran coneixedor del riu, i llegir-la amb tot aquest bagatge et fa mirar-la d'una altra manera, que abans, quan l'havia llegit abans, no em plantejava que era un escenari més com podia ser qualsevol lloc o un riu inventat. Fins i tot és tan complement aquest llibre que en un dels primers capítols del llibre hi ha un fragment bastant extens que Mark Twain diu que sortirà
i que no surt després.
En un proper llibre, i que no surt, i que jo finalment vaig trobar en una edició anglesa que deien que s'havia mantingut, et deia fins i tot el capítol on anava, i tot plegat, o sigui, ho explicava tot, s'havia mantingut fins a les últimes proves que el van treure per raons d'espai.
Que era un fragment d'aquí que hauria acabat anant al Huckleberry Finn.
I que potser el ja saber que no aniria al Huckleberry Finn va dir, doncs mira, l'aprofito per posar en La vida en Mississippi. Sí, no ho sé, no sé com acabarà, però sí que ell mateix ho diu, ell mateix ho presenta dient, aquí farem un... Ara us presentaré un text que ja estic escrivint per una novel·la.
Sí, un quadern de proves. Tu expliques això, que efectivament és un fragment que no apareix al llibre ni modificat, ni fragmentat, ni resumit. És una pena.
Sí, clar, és que el vaig... Clar, jo primer el vaig estar buscant, allò pensant, perquè el que no faré és ara traduir...
Una cosa que ja està traduïda, clar.
Que ja està traduïda i sobretot perquè l'estil es mantingui. O sigui, perquè no potser ho traduiré, però ho miraré. I no ho trobava, vaig haver de tornar-me'l a llegir, o sigui, el hack me l'he llegit. Aquest me l'he llegit dues vegades, just abans de traduir-lo i ara just després d'haver-se publicat.
És a dir, que tu has traduït, pots posar al currículum el Huckleberry Finn apòcrif, eh? Has traduït...
Exacte.
És bona.
Un trosset.
Però és veritat que té, totes les tones del que estem parlant és això, del riu, que té entitat de personatge, com aquest oncle que parlava en Jordi, no?, de Faulkner.
És el personatge, és el protagonista d'aquest llibre. indiscutiblement, no n'hi ha d'altre. Fins i tot ho podria pensar que és Twain, però jo crec que Twain dissedeix el protagonista perquè em parla de totes les maneres del riu.
Jordi, tenies aquí un fragment.
Bueno, no, sí, volia afegir, diguem-ne, més llenya, i és que...
El vapor.
Sí, més llenya al vapor, exacte. No, la idea que, a veure, tot això va servir per explicar un Mississippi, un riu, una cultura, però després, jo crec que, i aquí estic veient un llibre que porta el Borja, que després el que hi ha hagut és com s'explica aquesta mateixa vida del riu i de la cultura a través de la cultura i de l'herència afroamericana. No? Mm. I això, per sort, ara hi ha molts llibres que parlin d'això, moltes novel·les que ho treballin. No? I jo volia, buscant, remenant, per cert, també he trobat això, ara me'n vaig un moment a una altra banda, molt curiós, jo ho havia oblidat completament, T.S. Eliot va viure una època a prop del Mississippi i en els quatre quartets té un quartet on parla del riu i del Mississippi, cosa que jo no ho havia oblidat completament i ho buscaré perquè em fa gràcia. Però, per exemple, una autora que últimament ha publicat, que ha sortit en Periscopi, és Jasmine Ward, mm-hmm. aquesta novel·la que es diu Canteu, esperits, canteu, mm-hmm. parla del riu, evidentment, però parla des del punt de vista dels esclaus i de com Clar. Se supera l'esclavitud, i parla també de gent que ha estat a la presó, coses, personatges que ja surten en el llibre de Mark Twain, que ara els veiem des de l'altra banda, no? I en aquest sentit, també hi ha dos detallets que vull recordar. Un és una pel·lícula esplèndida que es va publicar, que es va estrenar fa, deu fer 15 anys o així, si ho recordeu, que es deia Bèsties del Sud Salvatge. Mm-hmm. I Bèsties del Sud Salvatge passava, evidentment, afroamericans en la cultura del descendent del riu, d'allò que hi ha a la desembocadura, com es viu, i a més convertia una història, que em recordo que era una nena, no l'he tornat a veure, perquè era una nena amb el seu pare i tal, que tenia un punt de realisme màgic i misteriós que li anava molt bé, no? Tota aquesta zona, que després el Katrina s'ho va passar tot, sí. No? Això d'una banda, i l'altra, justament en el llibre de la Jasmine Ward, ella fa una cita d'un llibre, d'un poema que jo tenia al cap, que és El Golf, de Derek Walcott, que és un poema... Clar, Walcott és caribeny, i aleshores per ell tot allò és el mateix territori, i s'ajunta Trinidad i s'ajunta amb el sud dels Estats Units. I ella fa una cita, que està traduïda, que us la llegiré, del Golf, però el Golf de Mèxic, per entendre's, això que és aquest Golf que ara Trumbull, que es digui, sí. Golf d'Amèrica, no? Però que d'alguna manera et fixa la imatge també, no? Diu, el golf brilla gris com el plom. La costa de Texas llambrega com un caire de metall. De casa no en tinc mentre l'estiu que hi bombolleja al capdamunt bulli per aquell dia en què el nom del Senyor posarem brases sobre el cap d'aquells que tenen per evangeli el fuet i la flama. Segle rere segle, els morts poc instructius. O sigui que hi ha una... M'agrada la idea aquesta de territori que d'alguna manera la desemboca, gairebé és una imatge física, no? Veure com el riu et desemboca les històries en el golf i la gent se n'alimenta, no?
Oldman River, Ron de Vincent, aquest Mississippi River.
Has fet la veu més així, com més angular, eh?
Sí, és aquesta... Oldman River.
Exacte.
No? És la música d'aquesta època. Bé, aquesta època, que com deies ara, el banjo i tot això que ens hi porta, té aquesta capacitat. No? Avui a Ciutat Maragda, resseguint el Mississippi amb aquesta vida fascinant des de molts punts de vista que va narrar Mark Twain i que ha traduït en Marc Donat i que, com dius, Marc, té un punt, un component de ficció biogràfica que també ens va bé, perquè al final què ens importa si això que va passar, no? A mitjans del 19 va ser més veritat o no? Qui som nosaltres aquí, detectius de la veritat, per anar perseguint què? Perquè al final és literatura, això és el que compta, no?
Sí, exacte. O sigui, la qüestió és veure... O sigui, que la versemblança funciona.
Això mateix.
Jo me'l crec, i és més... vaig fer una cosa, que és el traduïa mirant el Google Earth.
Mira, un altre, com el Jordi.
Sí, jo també ho he explicat abans, sí, sí.
Ah, doncs, i clar, feia molta gràcia perquè, sí, sí, el poble aquest, i vas veient coses, evidentment coses han canviat, i, però et fa, o sigui, t'ajuda encara més a creure't, a voler-te creure que el que està explicant és cert, sabent que potser no ho és igual.
Però és que crec que justament aquesta barreja o aquesta indefinició entre fet, fabulació, hipòtesi, més o menys versemblant, crec que subratlla també aquest altre element que hem dit abans, no? Que és que el Mississippi i la vida del Mississippi constitueixen un element imaginari fundacional, no? Diríem mític. Però jo diria fundacional sobretot en l'imaginari modern nord-americà. I crec que això explica, en part, també totes aquestes reescriptures que ara mencionava en Jordi. No? A mi em fa pensar una miqueta que tota la novel·la del Mississippi nord-americana és una mica com la novel·la victoriana pels anglesos, no? Que veus que una vegada i altra hi han de tornar per refer-la, per deixar-la anar, sí, sí, per recuperar-la, per reescriure-la. I en aquesta línia de reescriptures, aquí ja hem parlat alguna vegada d'aquesta que ara ha traduït, em sembla, l'any passat, la Marta Marfany a Quaderns Crema, que és Huckleberry Finn a l'Oest, sí, una de les últimes novel·les de Robert Coover, en què prossegueix, no? Fa aquest gest de prosseguir tot un imaginari novel·lesc a veure fins on el porta. No? I aquí alguna vegada n'havíem parlat. Novel·la molt interessant, molt recomanable, molt divertida també, a més està escrita en l'anglès, cosa bé, molt coveriana, que... no en l'anglès de Twain.
I amb, exacte, i amb un slang que en part parodia, que això té un mèrit per part de la Marta Marfany extraordinari, perquè tu a la pàgina 1 ja comences a trobar-te amb un sapiguer i amb unes coses que enrareixen el llenguatge, però que el fa, dius, d'acord, aquest és el codi, no? I ara entrem amb aquest hack fin adult que trobes.
Clar, són solucions de traducció que no sé què en penses, Marc, però que són molt necessàries. I jo en aquest sentit portava un altre avui, que és el James de Percival Everett. Everett és un escriptor molt interessant, molt prolífic, nord-americà, que ara angla, ja n'ha traduït, em sembla que és la tercera novel·la, havia fet el Doctor, no? I havia fet Els arbres. Traduït pel Jordi Martín Lloret, i que, justament, el títol ja ho indica, ja que estem en el context twainià, crec que és evident, el que fa és reescriure el Huckleberry Finn des del punt de vista de Jim, que és doncs, aquest esclau que s'acaba fent amic de Huckleberry Finn i amb el qual comparteixen bona part de les aventures. Aquí el que Everett fa, no sé si l'heu llegit, crec que molt brillantment, és primer cedir la paraula a aquell que no l'ha tingut, no? Que sempre ha estat objecte de la representació però que no ha estat subjecte d'aquesta representació. I aquí Jim es converteix en James. I el punt de partida, ara que parlàvem d'això de l'slang, que em sembla intel·ligentíssim per part d'Everett, és, que això es veu en les primeres pàgines, un joc, un canvi brutal entre la llengua que té el narrador James, que és un anglès doncs, esplèndid, sintàcticament impecable, amb un lèxic ric, etc, en contra o en oposició a la llengua que ell fa servir per adreçar-se als blancs. És a dir, quan hi ha un blanc present o quan parla directament amb un blanc, llavors apareix tot aquest slang, tot aquest anglès tallat, sí, tota aquesta declinació estranya, al qual fins i tot James es dedica a donar classes als altres, gent de la seva família i sobretot a les seves filles, però per dir, a veure, això ara traduïu en, per dir-ho així, l'anglès o el nord-americà que vol sentir el blanc i que espera d'un negre. Sí, clar, sí. És d'una intel·ligència i, òbviament, per d'un treball sobre el racisme de l'època, excepcional. I això que, per una banda, diries, quina manera, no?, de parlar de com... també Twain allà hi és, però de com, en realitat, la negritud ha estat, en part, un invent dels blancs en termes d'expectativa. És a dir, essencialment, el que la hipòtesi d'aquí d'Everett és tot això ho feien els esclaus negres per viure millor. D'entrada per viure. Sí. Diu, però la vida ens és més fàcil si el blanc està satisfet. I què és el que satisfà un blanc? Què és el que espera? Doncs que siguis idiota. Doncs que ell sempre tingui la idea, que sempre prengui la iniciativa en tot. Que tu... Dius, vale, doncs ens hem de construir, ens hem de convertir en aquesta imatge, senzillament, i clar, tu dius, no perquè vingui millor, perquè visquin. Perquè després, el que fa Everett de manera també molt escruixidora, és envoltar aquest James i aquest Huckleberry Finn d'un grau de violència racial extrema, no? És a dir, que la primera que t'equivoquis per alguna cosa, en el cas, una anècdota que explica la novel·la, en cas que es robi un llapis, la conseqüència immediata és el linxament i que et pengen d'un arbre. Doncs clar, aquest grau de violència també incorpora, i crec que, no sé què us sembla, però de manera molt necessària, tot un horitzó que potser no hi és, diguem-ne, en l'experiència, que potser seria el que li falta, no? En l'experiència i en la mirada que té Mark Twain.
Clar. Tu també l'has llegit,
sí,
Marc?
Jo l'he llegit també. I, bueno, el vaig llegir fins i tot per agafar idees per algun moment, però després vaig veure que Twain és això, Twain hi passa molt de puntetes. Se sap que ell és abolicionista, se sap que ell va començar, ell va estar-se uns dies a la guerra, i a més ho haguera, ho explico així, va fer una mica la guerra i se'n va anar. En aquell moment no es desertava, o sigui que no va passar res, però se'n va anar i no va fer la guerra. Però ell és abolicionista, ell, el seu discurs mai serà proesclavista, però és això que deia abans, ell és molt polític, o sigui, no vol problemes amb els lectors, i a més, comptant que aquest llibre, sobretot aquest llibre, es publicava amb un editorial del mateix sud, al començament, després ja, doncs no ho toca gaire, no ho toca gaire, i això... Els negres hi surt molt poc el problema racial. Se'n parla, i se'n parla en alguns moments, però sempre o anecdòticament o, bueno, sense entrar a fons en el problema que existeix i que ell mateix dona a entendre que existeix. Vull dir que no...
Sí, el coneixia. Sí, el coneixia, el que passa és que és... Jo crec que el complement de Beret... Jo sí que volia destacar que no crec que cap d'aquestes reescriptures sigui una crítica a Twain. És a dir, no és una cosa de dir Huckleberry és una novel·la colonial i racial. No, és producte de la seva època i és producte d'això que estàs dient, no, Marc? De també què feia Twain i quines decisions pren. Jo el que veig més és que és un complement. És a dir, Everett crec que escriu la novel·la que pot escriure ara Everett. Clar. No la que s'hauria d'haver escrit,
Una mica... I la que potser escriuria Twain ara.
Exacte. Sí,
perquè també en aquell moment suposo que la situació ara la mirem amb una perspectiva amb molta distància i podem analitzar-ho amb moltes més dades, però en aquell moment tampoc crec que fos tan senzill com ara. Ara ens convertim en abolicionistes i s'ha acabat i ja tot és fantàstic. No, suposo que la societat havia de madurar, si és que ha acabat de madurar del tot.
Sí, sí. Una mica el que fa el llibre que ara citava en Borja, no? Robert Cooper amb aquest Huckleberry adult que es trasllada a l'oest americà, no? I el to del llibre de Cooper ja és molt més cínic i molt més grotesc que el de Mark Twain. Per què? Perquè hi ha tota una crítica molt bèstia del que va fer l'Amèrica més salvatge contra els pobles nadius, contra els esclaus, no? És a dir, que sempre la lectura des d'aquí dona, com fa Percival Everett, no? La contracara.
Sí, hi ha una cosa de salut mental en la capacitat d'una tradició literària de reescriure's d'aquesta manera.
Sí,
o sigui, el respecte que tens pels teus tòtems, diguem-ne, els llibres que t'han format, però alhora el saber-ne utilitzar-los per actualitzar i per renovar. I això és una cosa que no és tan fàcil. O sigui, aquí ningú s'atreviria tan lleugerament a agafar personatges de la Rodoreda, de... Vés a saber, saps? Ara, mira, vaig a escriure, la plaça del Diamant des de l'òptica avui dia. A vegades es fa amb teatre, és veritat, i a vegades es recrea, i amb Shakespeare s'ha fet moltíssim. Però això de reescriure la teva narrativa a partir dels teus tòtems no és una cosa que crec que és molt americana. Penso també, ara amb aquesta novel·lassa que es diu Demon Copperhead, de la Barbara Kingsolver, que en realitat agafa el David Copperfield i el trasllada al Midwest americà, que també, no sé si surt del Mississippi, però podria sortir perfectament, perquè és aquest món de trash people i de gent desastrosa i desesperada, no? Del white trash, perdó. Vull dir que hi ha una facilitat o una... Sí, no, potser és una manca d'idealització, no sé com dir-ho.
I mira que és divertit fer-ho, perquè ara estava pensant en una novel·la, en aquest cas un argentí, Eduardo Berti, que es diu La mujer de Wakefield,
sí,
que reescriu el conte de la història de Hawthorne des del punt de vista de la dona.
Exacte.
No? És a dir que...
Però és que, a més a més, aquí, abans, Marc, citaves que hi ha qui ha dit que tot surt de Huckleberry Finn, no? Jo aquí tenia la citació, que això és Hemingway mateix, famosament va dir que tota la literatura nord-americana moderna ve d'un llibre de Mark Twain titulat Huckleberry Finn, i diu, és el millor llibre que hem tingut mai, tota l'escriptura nord-americana deriva d'aquest llibre, i diu, abans no hi havia res i després no hi ha hagut res de tan bo. Clar, jo també entenc, també entenc que indirectament...
Aguanta'm el cubata, no?
Sí, sí, sí. Aquí, no solo es bueno, no, no, però sí que hi ha una cosa...
Tens feina per aguantar-li cubates a Hemingway.
No, no, faltava que digués,
et falten mans.
Aguanta'm el mojito.
A part de mi, exacte, Marc, és que és el que anava a dir. O sigui, jo crec que aquí, indirectament, totes les reescriptures de Huckleberry Finn, o complements, o revisions, tenen a veure amb també discutir amb Hemingway. És que, clar, per un escriptor nord-americà, diguem-ne, de la segona meitat del 20, és que s'han de discutir també amb aquests dos tòtems.
Sí,
i, de fet, Norman Mailer té un text molt bonic que va publicar pel centenari de l'edició, de la publicació de Huckleberry Finn, en què, diguem-ne, primer diu, a veure, anem a veure el que en van dir en el seu moment, i al seu moment diu, ah, si va tenir una rebuda prou positiva, però també el van prohibir, no siguin les biblioteques, van dir que era horrorós, tal i qual. Però després ell fa un gest que és, cita aquesta frase famosa de Hemingway, i de seguida diu, a veure, Hemingway el que està fent aquí és anar a buscar el llibre que funda la literatura que el produeix a ell. És a dir, una mica això que dius, Marc, de, bueno, no hi ha hagut res de tan bo des de Huckleberry fins que arribo jo, Ernest Hemingway.
Sí.
No? Vull dir que també s'estan negociant amb també aquestes altres figures, doncs, de masculinitat blanca, i, no?, exotitzant, etc. I crec que aquí Everett i Cooper i tots aquests, de pas, es desfan una miqueta de Hemingway, no?
En la línia d'aquestes connexions, a vegades inesperades, jo recuperava un poema de Ferreter, que és a l'inrevés, que ell mateix va dir, és un poema inspirat per la lectura de Huckleberry Finn. I, de fet, quan ho llegeixes, no. Bueno, sí que hi ha una percepció del que és intentar explicar el que és el trànsit de la infantesa a l'adolescència i a l'edat adulta, no? Però recomano molt la lectura del poema, i si podeu anar al blog aquest que es diu Un fresc de mores negres, que és un blog que des de fa molts anys es dedica a fer recerca al voltant dels poemes i de l'obra de Gabriel Ferreter, i llavors aquí sí que llegeixes claus interpretatives tant de Jordi Cornudella com de Pere Ballart com d'alguns altres autors, on entens molt més per què aquest poema sorgeix de la lectura de Huckleberry Finn. Si voleu, us el llegeixo.
Sisplau, si estem...
És gaire llarg. Es diu a l'inrevés, no? Ho diré a l'inrevés. Diré la pluja frenètica d'agost, els peus d'un noi cargolats al fil del trampolí, l'agut salt de llebrer que fa l'aroma dels lilàs a l'abril, la paciència de l'aranya que escriu la seva fam, el cos amb quatre cames i dos caps en un solar gris del crepuscle, el peix llisquent com un arquet de violí, el blau i l'or de les nenes en bici, la set dramàtica del gos, el tall dels fars de camió en la matinada pútrida del mercat, els braços fins. Diré el que em fuig, no diré res de mi.
És un poema fascinant, que sempre m'ha agradat molt, però que et confesso que no l'hauria relacionat mai amb Huckleberry Finn.
Són imatges. Sí, jo també, em passa igual. Per això recomano anar, perquè jo en el seu moment recordo que vaig pensar, per què? A veure, i ja, doncs ja sí, els savis ho interpreten.
Tu ho has vist, Marc, clar, ho has vist això?
Claríssim. Ja em buscaré també la web. My granddad used to tell me, boy, when I was just your age, I was a river pilot on the showboat called the stage. I'd hobnob with them southern bells and every roustabout. I'd listen to them paddle wheels and hear the leadsmen shout, Mark Twain,
Mark Twain,
it's 2 fathoms deep below, Mark Twain.
Sí, senyor, ja el poden cantar els Kingston Trio, Mark Twain, La vida al Mississippi, que bé que ens ho han passat gràcies a aquest llibre, gràcies a la traducció brillant d'en Marc Donat, Premi de Traducció Vidal-Cuber, edicions del 1984. Gràcies, Marc, per la feinada de portar-nos aquestes 500 pàgines sobre el Mississippi de Twain, abans, durant i després.
Va, moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
Un plaer. Esperem nous Mark Twains teus, diguem-ne, en el futur, que n'hi ha alguns... El Yankee, potser, no et vindria de gust?
No, sí, el pas que jo recordo, el recordo traduït per Quaderns Crema, diria que...
Sí.
No sé si m'atreviria...
A reescriure.
Malament és Joan, és el Sallent?
Pot ser que sigui Joan Sallent, no ho sé.
Sí, és.
És Joan Sallent, clar, ja ho entenc, no t'hi posaràs després de Joan.
No, m'hi posaré.
Ja ho entenc, ja ho entenc. Bueno, ja, és igual.
Alguna altra cosa trobarem. Jo crec que el que s'hauria de fer és ordenar l'obra, la narrativa contínua, tots els contes d'ell.
Ah, sí, veus, mira.
Estan escampats molts estan traduïts de fa molts anys.
Sí.
I la veritat és que buscant coses és que vas veient que no s'acaba mai.
Tens raó, hi ha molta cosa. Jo portava una selecció de Navona que va fer, que es diu Cuentos Humorísticos, tret dels contes que va publicar als diaris, que són boníssims.
Ara em fas pensar que hi ha un llibre de Mark Twain que sol sortir a les llibreries de vell, que és L'elefant blanc robat,
sí,
traduït per Josep Carner.
Del Carner.
Ostres.
Sí. Ja, I el bitllet d'un milió de lliures... També és un altre, sí, que són l'elefant robat i dos o tres contes més, i el bitllet també.
Sí, en té, de
coses. En té molts, bueno, no pararies.
I els diaris d'Adam i Eva, que també són molt divertits, que se n'han fet obres de teatre, aquest sí que també crec que està a Angle.
És Angle, sí.
Adeus,
i doncs té molts llibres de viatges, o sigui, jo he agafat aquest, però ja... Ell té un llibre que és bastant curiós, que és el primer creuer, com l'entenem ara, que van fer els americans per Europa. I, o sigui, la idea és la mateixa, surt un transatlàntic d'Amèrica i se'n va a rondar pel Mediterrani i baixa, la gent baixa i s'està dos dies fora i torna a pujar al vaixell, la gent es pot quedar al vaixell. I és un llibre que es diu The Innocents Abroad, que és bastant curiós. A mi em fa por que hagin vellit malament algunes coses, però bueno, té molta literatura per traduir.
Bueno, tens on triar i remenar, això, sens dubte.
Exacte.
Molt bé, Marc, moltes gràcies.
Molt bé.
Salut,
a vosaltres.
Que vagi molt bé. Jordi Puntí, fins la propera, que vagi molt bé. Borja Bagunyà.
Fins aviat.
Rosa Silué, Núria Ventura i Marc Twain, som-hi.
Ciutat Maraire, amb David Guzmán.
There were gamblers, crooks and fakers, and a minstrel man who danced. A singing gal, Simone Lamour, imported straight from France. It was a floating palace boy that showboat called the stage, and granddad was the king of it when he was just my age.
Mark Twain, it's 2 fathoms deep below. Mark Twain, heave the gangplank, start the show. Mark Twain, play those banjos as we go down the Mississippi, round the Gulf of Mexico.
The Calliope is quiet now, the rudder's thick with rust. The main deck and the paddle wheels are covered thick with dust. But Granddad's in his glory, still standing on the bow. A halo round his pilot's cap and I can hear him now.
Mark Twain, it's 2 fathoms deep below. Mark Twain, heave the gangplank, start the show. Mark Twain, play those banjos as we go down the Mississippi, round the Gulf of Mexico. Mark Twain, it's 2 fathoms deep below. Mark Twain, heave the gangplank, start the show. Mark Twain, play those banjos as we go down the Mississippi, round the Gulf of Mexico.